Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia a tothom. Com cada tercer diumenge de mes, ens retrobem amb tots vosaltres per passar mitja horeta parlant de ciència a l'abast de tothom. Al principi d'aquest programa ens vam proposar portar sovint algun convidat a aquest intercanvi que fem tots vosaltres cada mes. Avui tenim entre nosaltres a una persona de casa, conegut per la majoria de vosaltres i bon amic nostre. Es tracta de l'Àngel Miralda i Ferrer, que és veí de l'Ametlla de Merola i que té un llarg i atractiu currículum d'activitats dins l'entorn en què ens movem en aquest programa de ciència, de tecnologia i de medi ambient. L'Àngel Miralda és enginyer industrial i doctor en telecomunicacions. És exalumne que havia estudiat a l'Escola Professional de Navàs i actualment cap de projectes de desenvolupament de la firma IBM. Per tant, en aquest camp és un bon coneixedor de les màquines, dels aparells que ens han atrapat últimament en a tots, els ordinadors i també de la informàtica i de les comunicacions i telecomunicacions. Però l'Àngel Miralda ha tret des de fa anys per l'apassionant i el creixent món de la preservació del medi, de l'entorn, del medi ambient en general, va tenir la feliç idea, juntament amb el seu company, l'arquitecte Pere Vall, i més tard molts d'altres que s'hi han adherit, de proposar una recuperació de les colònies del Llobregat, i en aquest cas, de les més properes a nosaltres, les que formen l'entorn des de Navàs fins a Berga. Aquest projecte es va presentar per primera vegada a l'Ametlla de Merola ara fa 3 anys, l'any 1997. Tot el que ve després, millor que deixem explicar-ho al propi convidat, el que agraïm molt sincerament des d'aquí la seva presència i dedicació avui a aquest programa La Veu de Navàs. Àngel, molt benvingut. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Iniciem doncs aquesta conversa amb l'amic Àngel Miralda, amb el camp en què és la seva professió, amb l'activitat en el món dels ordinadors, de la informàtica. Des de quan, Àngel, i quina activitat actual desenvolupes a IBM?
Bé, doncs realment fa molt de temps que dedico a IBM. Vaig començar en els anys 70, primer com a becari, mentre es feia els estudis d'enginyeria. Estava IBM, em va agafar com a becari i feia precisament d'operador. Vull dir que dintre d'aquest camp vaig fer pràcticament de tot. Primer com a operador, durant 2 o 3 anys, un cop acabat la carrera vam començar la fase de programació, o sigui, desenvolupament de programes, després analista, a continuació tècnic de sistemes, després cap de projectes, o sigui que realment durant aquests pràcticament quasi 30 anys dintre d'IBM he fet de tota la gamma de carrera que es pot fer dintre d'una empresa d'informàtica.
Molt bé, dins aquest món dels ordinadors, per descomptat que s'han viscut moltes generacions, hi ha hagut ocasió de veure, i tots ens ho hem trobat pràcticament a casa, els que hem tingut algun ordinador, l'evolució que han seguit, les prestacions que ofereixen. Realment, dins d'IBM, això es deu haver viscut fins i tot amb una altra intensitat, oi?
No, és que realment és espectacular el canvi que hi ha hagut dintre de la informàtica. Recordo quan vaig començar, des del primer ordinador que vaig cooperar, que vaig fer d'operador, doncs es tractava d'una sèrie que encara anava amb vàlvules. Uh-huh. I realment, diríem, tenia tot un sistema de refrigeració, perquè les vàlvules s'escalfaven molt, doncs un sistema de refrigeració per aigua. O sigui que hi havia tot un circuit complicadíssim per poder anar refrigerant.
Impensable en aquesta època.
Impensable. Realment, i la memòria hi era espectacular, no? Perquè ara estem parlant de megabits i megabytes, i en aquell moment l'ordinador era de 4K, o sigui 4.000 bytes, i la memòria realment es podia veure, vull dir, el que era el bit, t'arribaves a poder entrar, obrir la carcassa i veies el bit de memòria, vull dir que era una ferrita travessada per dos fils, amb la qual arribaves a veure pràcticament el que era. En aquests moments és totalment impensable, no? Vull dir que és un centímetre quadrat i posa doncs pràcticament un gigabyte i és... Sí, sí. És un canvi espectacular, no?
una gran quantitat de memòria i de transistors que hi ha, no?
I després va anar evolucionant. Diríem que els primers anys, doncs, realment encara era el sistema d'entrada de dades, doncs, era a través de lectors òptics o lectors mecànics, o sigui que vol dir fitxa perforada o cinta de paper. Després ja cap als 75, doncs ja es va haver, diríem, el canvi important, que va aparèixer la famosa sèrie d'IBM 360, que va ser, diríem, el revulsiu important, quan ja es va començar a transistoritzar i integrar circuits. En aquell moment va fer un salt espectacular i llavors ja es va començar a parlar, doncs, de megas de bits. I l'altre fet important va ser, doncs, a principis dels 80, amb l'aparició de l'ordinador personal, el famós PC que tots coneixem.
Molt bé. Esclar, una empresa com IBM, per descomptat, fabrica PCs, però la seva dedicació principal és a grans ordinadors. Quina capacitat tenen aquests ordinadors? A quines multinacionals, d'alguna manera, us dirigiu vosaltres des de l'empresa?
Bé, a dins d'IBM, precisament, sempre m'he dedicat més aviat al tema dels grans ordinadors. En els ordinadors, en els anys 70 i cap als 80, bàsicament donàvem servei, diríem, a empreses grans. Pensem, doncs, de tipus d'entitats bancàries, caixes, o empreses de serveis doncs, que tenien molts abonats, ja sigui empreses elèctriques o la mateixa telefònica, no? Estem pensant, doncs, el volum d'informació que ha de manegar telefònica, doncs, és impressionant, no? Sí. Pensar que hi ha 30 milions d'abonats i ara pràcticament estan guardant, per exemple, doncs, el registre de cada trucada, no? O sigui, en la facturació detallada que diuen apareix trucada a trucada. Això vol dir que dels 30 milions d'abonats tenen emmagatzemada totes les trucades que han fet tots aquests abonats i durant els últims mesos. Vull dir que és realment un volum d'informació.
I aquest servei a través de l'ordinador.
I tot està informatitzat. I amb unes piles de discos immensos, no? És una sala de discs magnètics impressionant, no? Llavors també, diríem, altres tipus d'empreses, doncs, que també tenen un molt manegament d'informació, l'entorn bancari. Realment estem pensant en l'entorn bancari, que és important el temps de resposta, i si pensem en entitats importants, doncs arriba a tenir una, per fer-se una idea, no, en un segon concret, doncs es poden arribar a fer 400 operacions bancàries, no? I vol dir que l'ordinador ha de ser capaç de donar resposta a 400 operacions que es poden fer en un segon. Que això és, vamos, pensant en un PC, es veu que realment és un salt molt diferent.
Això quasi bé se'ns escapa a nosaltres, no? Sí. Ara que anem cap en el futur i cada vegada es parla més d'integrar tecnologies, o sigui que sembla que des d'un ordinador o des d'una pantalla que tinguem a davant, doncs podrem resoldre la majoria de les coses de casa. Tu, des d'aquesta talalla d'IBM, i que ho pots conèixer, cap on va la integració d'equips, tant, diguem, a través de comunicacions com a través d'electrodomèstics de casa, podríem dir-ne, no?
Sí, no, realment el que és el món del PC i més de la informàtica domèstica, crec que realment s'està integrant, acabarà integrant-se el que és l'ordinador i la televisió. Vull dir que tots els serveis, doncs, tipus internet, o correu electrònic, o tot es podrà fer amb un sol aparell, bàsicament. Realment entrarem dintre el que serà, doncs, la televisió interactiva, que realment, doncs, pensem, no sé, programes televisius avui en dia que estan fent i que d'alguna manera, doncs, el públic està allà, participa i pret un botonet i pot votar, doncs imaginem que això ho puguem fer des de casa, no? I tots aquests programes realment de masses en què la gent pugui participar més directament, doncs pot ser un canvi substancial, no?
A través del mòbil, això, potser?
Inclús a través del mòbil, no? Perquè l'altre abans important serà tot el tema de telefonia, no? Que realment el mòbil, a part d'enviar missatges, doncs que realment es pugui rebre imatges i que puguis veure amb la persona que estàs parlant, crec que és un fet molt, molt important. Tot això s'ha de basar, diguem, en el que és el gran desenvolupament que encara han de tenir les telecomunicacions. I en aquests moments jo diria que encara hi ha un debat important de com seran les telecomunicacions del futur, si no tot via cable o via satèl·lit. Yeah. Està clar que potser a les grans ciutats el cable pot anar-se imposant, però en nuclis més separats, doncs, sembla que la solució futura passi per, doncs, comunicacions via satèl·lits, perquè en aquest moment estan transmitint unes grans quantitats d'informació de l'ordre de 60 gigabits per segon, el satèl·lit.
De moment a Barcelona ja ho estan cablejant amb fibra òptica, per això, el que estàs dient, amb la gran ciutat possiblement que sigui això, però, esclar, els llocs apartats, el satèl·lit pot accedir-hi més fàcilment, potser.
Pot ser accedir més fàcilment perquè és una tecnologia que avança molt i que va sent cada vegada més accessible. A tot més acabarem amb tota una capa de satèl·lits per sobrevoltant i quantitat d'ondes propulant per aquest aire, que realment pot ser increïble, però bé, jo diria que és un una tecnologia que encara s'ha acabat de definir com es resoldrà en el tema dels nuclis urbans separats.
Amics de la veu de Navàs, ens retrobem amb tots vosaltres avui parlant amb l'amic Àngel Miralda. L'Àngel, juntament amb l'arquitecte Pere Vall i un grup d'inquiets de la comarca, van obtenir aquest octubre passat el reconegut Premi d'Investigació de la Fundació Caixa de Manresa. Com va ser, Àngel, la presentació d'aquest premi i l'agrupació que heu fet d'un col·lectiu tan pluridisciplinar per portar-ho a terme?
Bé, jo diria que aquest premi ha tingut un doble origen, no? Pràcticament, la majoria dels que ens hem presentat ara, resulta que ens havíem presentat ja amb alguna convocatòria anterior. Vull dir, tant el company Pere Vall com Rosa Serra, com jo mateix, ens havíem presentat convocatòries d'anys anteriors. El que passa és que cadascú havia anat per separat, no? Però com que teníem un denominador comú, que era l'interès per les colònies, vam dir, bueno, el que hem de fer potser és ajuntar-nos i mirar de fer una cosa doncs, més forta, més sòlida, i tots a una. I així ens vam presentar-nos.
Molt bé. El títol del projecte que heu desenvolupat durant un any, degut a aquesta beca, aquesta ajuda important de la Caixa de Manresa, es titula Model de Desenvolupament Territorial per les Colònies del Llobregat. Realment, amb què consistirà? El nom ja ho diu una miqueta tot, però potser ens podries avançar alguna coseta més.
Bé, bàsicament és, diríem, establir els criteris tècnics per aconseguir doncs, tirar endavant el que és el desenvolupament urbanístic, patrimonial i mediambiental de tot el que denominem l'àmbit del Parc de les Colònies, que inclueix doncs, les 16 colònies que hi ha des de Cal Forcada fins a Cal Rosal, amb la finalitat d'aconseguir, doncs, per una banda, la seva preservació, perquè creiem que és un patrimoni important, la seva revalorització, s'ha de recuperar doncs, i ser respectuós amb un passat que molt profund que representa les colònies, i també doncs, aconseguir d'alguna manera que hi hagi, que tornin a reviure, que tornin a tenir una vida activa dintre de les colònies. Aleshores, això és el primer objectiu bàsic. Ara, per tirar endavant això, doncs, hem de arribar a fer unes propostes concretes. O sigui, hem de concretar com s'hi ha d'intervindre, quines les inversions que hauria de fer l'administració, tenint en compte que, evidentment, l'administració no ha de resoldre tot, sinó que ha de fer una... Hem de poder dir a l'administració quines considerem nosaltres les actuacions importants i rellevants que puguin doncs, aconseguir aquesta dinamització de territori. I després, un tercer objectiu important és que aquí juguen molts agents, juguen doncs, des de veïns, propietaris, empresaris, propietaris de salts d'aigua, administració local, polítics, doncs realment aconseguir uns acords per escrit en què tots els agents s'hi sentin implicats i que doncs, d'alguna manera garanteixi que realment tot el que es proposi en aquest projecte es pugui tirar endavant.
Molt bé, aquest deu ser una mica l'objectiu. I si ara ens imaginéssim doncs, que ja ens trobem a l'octubre del 2001 i que s'ha acabat, diguem, què hauria portat aquest projecte? Quines conclusions, així, al màxim de satisfactòries creiem que portarien pel desenvolupament del nostre entorn més proper, que és fins a, doncs, des de Navàs fins a Berga, tot l'entorn aquest renovat constantment?
Bé, jo diria que el que volem definir en aquest projecte i que esperem obtindre realment és que hi hagi, en primer lloc, una fase, hi ha d'haver una divulgació, vull dir que hem d'arribar a que tothom se senti o aconseguim doncs, crear aquesta il·lusió o aquestes ganes de realment de fer alguna cosa pel parc, vull dir que sigui una eina que, coneguda i acceptada per tothom i vulgui jugar. Aleshores, hem de tenir, per una banda, la involucració de tots els agents. Hem de fer el que és el primer pas, la primera fase del treball, que és doncs, primer, recopilar tot el que ja s'ha fet durant aquest any, totes les altres coses i persones que han treballat ja amb el tema de les colònies i que tenen informació, doncs recopilar i integrar aquesta informació.
Que quedi prescrit tot això.
Tot prescrit, no? Perquè hi ha molta informació dispersa i que realment s'ha d'integrar, estructurar i organitzar amb un tipus de base de dades i tal. Fer una catalogació, vull dir que realment hi ha elements valuosos i elements que no són tant. Llavors, sí que és important fer una catalogació, però catalogació de tot tipus de recurs, des de recurs urbanístic, d'edifici, des del punt de vista de recurs natural, punt de vista des de màquines o utensilis que s'han fet servir, i des de també històries i anècdotes que hagin passat durant aquestes colònies. Vull dir que hi ha una feina molt important de catalogar tot unes vivències, perquè això les colònies que crec que és important, no? I aleshores també analitzar les experiències semblants que s'han fet en altres països d'Europa, inclús d'Amèrica, respecte a territoris que bàsicament eren industrials i que d'alguna manera doncs, la indústria s'ha anat a menys i que s'han quedat obsolets, no? I veure com ells també han actuat i com han aconseguit donar-li la volta en aquesta tendència i han trobat una utilitat a tot aquest patrimoni industrial que tenien. That's what happiness is. Happiness is. Different things to different people. That's what happiness is to a preacher. It's a prayer, prayer, prayer to the Beatles. It's a yeah, yeah, yeah to a golfer.
Continuem, amics, amb la conversa amb l'amic Àngel Miralda. Hem fet un repàs a la primera fase de la informàtica, de les telecomunicacions, d'aquest món apassionant dels bits, que ell és un coneixedor des de la talaia d'IBM, doncs, molt ben situat. Hem continuat parlant del Premi d'Investigació de la Caixa de Manresa, que ha de treballar sobre el Parc de les Colònies, i ara insistirem una miqueta més en això, ja que és un tema de rellevant importància proper a la gent de Navàs i a l'entorn d'aquesta comarca de Llobregat, i per tant, d'alguna manera, ens interessarem per les etapes a seguir i pel futur que ens espera. Jo demanaria a l'Àngel que ens digués una miqueta les institucions que hi estan implicades en tot aquest parc de les colònies, el parc fluvial Navàs-Berga, i una mica les etapes que hi ha previstes, no tan solament amb el Premi d'Investigació de la Caixa de Manresa, sinó ell que ha sigut de l'equip promotor, doncs una mica les fases que creuen que hi ha d'haver, que poden ser a curt plaç i a mig termini també.
Bé, primer començarem, si cans, doncs, per les institucions que hi estan implicades. El primer es va, com que és una actuació supramunicipal, va crear que i gran part doncs, és dintre la comarca del Berguedà, va creure que l'ha indicat doncs, que fos que ho liderés el Consell Comarcal del Berguedà. Després, els ajuntaments que formen part doncs, s'hi van adherir, concretament els ajuntaments de Vià, Berga, Casserres, Gaià, Gironella, Navàs, Olvan i Porreig. I amb aquests són les institucions dintre de l'àmbit local que recolzen aquest projecte. Després, a nivell més institucional, tenim el recolzament de la Diputació de Barcelona, concretament el que és l'àrea de cooperació local i l'Agència de Promoció Turística. I dintre de la Generalitat també hi ha dues direccions generals que les estan recolzant i que de moment inclús d'alguna manera han nomenat persones ja perquè col·laborin a nosaltres a nivell del que és el Premi de la Caixa Manresa. Es tracta de la Direcció General d'Urbanisme i la Direcció General de Planificació Ambiental.
Suposo que l'empresa privada és més difícil que de moment s'impliqui en un projecte com aquest.
Bé, jo crec que bé, així com vam començar, diríem, realment crec que ens van, a la jornada de presentació que es va fer l'Ametlla van venir bastants uns empresaris i propietaris dels centrals hidroelèctriques que encara funcionen a les colònies, i realment, diríem, érem jo crec que eren una mica escèptics, no?, els empresaris en el tema aquest, i els que t'exploten, doncs, les centrals hidroelèctriques, deien, bueno, aquests ara ens vindran aquí a complicar la vida, que ens podran fer aquí, podran portar gent a passejar per aquí al costat dels
aquests
canals.
Aquests més que escèptics.
Sí, més que escèptics, no? Jo diria que, realment, quan han vist que la cosa no era un somiatruites i no era un fer volar coloms, sinó que realment es veu que té possibilitats de tirar-se endavant, jo crec que en aquest moment ja s'ho miren d'una altra manera. O sigui, crec que hi ha un interès manifestat i expressat de que d'alguna manera volen participar i volen col·laborar. Ells consideren que si estan utilitzant un recurs com és l'aigua, que és comú i tal, doncs d'alguna manera han de tenir una mica de cura i de contribuir, diríem, a les iniciatives locals que vulguin promocionar el territori. I era que ha canviat, en aquest temps ha canviat molt la
disposició, sí, de la gent, eh? Sí, no. L'any passat vau tenir ocasió de fer intercanvi amb gent de l'estranger i del reconegudíssim MIT, l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, dels Estats Units, que tinc entès, doncs, que va veure molt bons ulls el que es volia dur a terme i que ara fa un any que van estar, doncs, fent unes reunions aquí al Bages o al Berguedà i fent una trobada amb vosaltres. Quines experiències, quines conclusions, quins intercanvis heu obtingut?
Bé, jo crec que he tingut molta sort en poder, doncs, conèixer-los i tractar amb el Mark Schuster i el Dennis Homan, que són dos professors de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, que bé, que s'han dedicat precisament, doncs, a temes de recuperació de patrimonis industrials. I es va invitar a la Diputació de Barcelona en primer lloc, i al visitar tot aquest tram de riu i conèixer totes aquestes colònies, doncs van quedar realment sorpresos de lo curiós i del singular que era el fet aquest d'aquestes colònies tan seguides una al costat de l'altra, i hi havia un riu tan aprofitant, no? I ells ens van explicar, doncs, les experiències en allà, ells van invitar i vam anar-hi a Massachusetts, i també resulta curiosament que a Boston, al nord de Boston, a menys de 20.000 milles de Boston, hi ha colònies industrials molt semblants a les d'aquí, o passi en dimensió americana, vull dir que eren colònies molt més grans, hi havia de 7 o 8.000 persones en cada una d'aquestes colònies, no? Hi ha la famosa colònia Lovell, que va ser un anglès que va anar a emigrar allà als Estats Units i que la va muntar, doncs en aquests moments l'han arreglada i l'han declarada, doncs, Patrimoni Parc Històric Nacional als Estats Units, que és una de les denominacions més importants de reconeixement dintre dels Estats Units, i que és un exemple a seguir dintre la nostra modestia i les nostres limitacions,
però
sí que
serveix.
Sí, escala una mica diferent, però que bé demostra que, bueno, que és possible, i que ells veuen que si, per exemple, tot aquest territori que tenim aquí el tinguessin en allà, vull dir que eren ja actuat feia temps i que eren tingut les coses d'una altra manera.
Molt bé, doncs ja de moment s'ha iniciat algunes activitats per part vostra i per molta gent implicada, i que fa un temps que ni s'hi podia somiar, i que per tant ni nosaltres no érem prou coneixedors o admiràvem prou el que teníem a l'entorn, no? En aquest entorn de les colònies, doncs, del parc fluvial, fins ara s'han fet caminades populars, s'han fet moltes xerrades, s'han fet projectes. Es té previst alguna futura iniciativa que encara no la coneixem o que es desenvoluparà aviat? O bé, ara que se n'ha parlat tant respecte d'altres indrets de Catalunya, podrien arribar a ser patrimoni de la humanitat?
Bé, diríem que realment és de projectes i de coses a fer, realment n'hi ha moltes. Vull dir, realment hi ha projectes així que puguin concretar, doncs, a part del que és prevent la ruta de les colònies, es vol muntar la ruta de l'aigua, seguint més prop del que són els canals i podent-se visitar, doncs, algunes turbines si els propietaris volen, muntar la ruta verda, més de cara del que és propiament de la natura i de la vegetació de ribera, i a part de les rutes, doncs, ja començar a utilitzar algunes dels edificis emblemàtics que hi ha, vull dir, concretament una de les torres, que és propietat municipal, doncs allotjar allà un centre d'interpretació, una visió que mitjans audiovisuals de com es va anar construint aquest territori, com explicar el que va significar i com va passar, doncs, tota la història pràcticament del segle passat, com d'una manera molt peculiar es va construir aquest territori singular de Catalunya, que és realment singular i que es pot presentar des de moltes diferents maneres, perquè jo crec que una de les coses que ens diferencia molt dels americans és precisament que quan tu vas a visitar una colònia d'aquesta, concretament la Lovell, als Estats Units, allà te la venen com l'esperit de la revolució industrial a Amèrica, no? Com un homenatge a la gent emprenedora i a la gent que amb el seu esforç, doncs, va construir un, un, un gran reconeixement
que els hi fan, sí.
Sí, en canvi, aquí a vegades ho mires i inclús la mateixa enciclopèdia catalana, quan parla de les colònies, parla gairebé amb un to despectiu, no? Com li vas dir que era un sistema de modern d'esclavitud, no? que era uns senyors especuladors que s'aprofitaven d'una gent aquí de mà d'obra barata que explotaven i que la gent d'aquí era una mica tonta perquè es deixava controlar i explotar. Vull dir que realment crec que és una imatge tan diferent a la que es presenten allà que la que es presenten aquí que crec que fa falta un canvi de mentalitat. Potser no és una cosa ni l'altra, però sí que s'ha de reconèixer que realment tots els que van ser capaços de muntar tot aquest sistema de colònies, vull dir, era gent amb molta empenta i que darrere hi ha molt esforç de treball i sofriments de moltes persones que realment crec que s'ha de reconèixer i que formen part d'una de les arrels més importants de Catalunya.
Sí, sí, el desenvolupament de Catalunya passa per aquí, pel Llobregat i pel Ter, i per descomptat van donar molta riquesa al seu entorn també, això s'ha de reconèixer. Sí. En el sentit d'aquest que dèiem, poder una mica irònicament, de que es poguessin arribar a ser patrimoni de la humanitat, poder no arribarem mai a tant.
Home, jo crec que... Bé, jo crec que tot és com... Jo crec que diríem qualsevol... Això és una frase d'una danesa, no? Diu que qualsevol empresa, organització o institució que no somia una mica és que no té futur. Uh-huh. Jo crec que somiar hem de somiar. I crec que fins a cert punt és realista el poder arribar a ser patrimoni de humanitat. Jo crec que hi ha hagut iniciativa, està en marxa, i hi ha defensors acèrrims, vull dir, el mateix Eusebi Casanelles, que és el director del Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya, és un dels principals promotors, i dintre de la Direcció General d'Administració Local també hi ha gent que ho promou. Passa que, evidentment, és molt difícil i que requerirà un esforç molt important, diguem, de la gent del territori. Vull dir que arribar a aconseguir una denominació d'aquest tipus implica que primer s'han d'arreglar, s'han de millorar molt, s'ha de tenir una cosa molt endreçada, molt neta, preservar-ho molt i no fer disbarats que alguns ja són pràcticament irreparables, però que avui s'hauria d'anar molt en compte i millorar-ho molt. Però que jo crec que és possible, perquè és un fet singular.
Exacte. Això, posem-ho com a fita. No cal que tirem en avall, sinó que si es pot somiar en amunt, seria un gran què. Ja hem d'anar acabant aquesta xerrada que teníem amb Àngel Miralda. Estem parlant sobre el futur parc, o ja no tan futur, ja una mica de realitat, o més propera, del Parc de les Colònies, el Parc Fluvial Navasverga. I ara, aquests últims dies, precisament fa poques setmanes, s'ha parlat del desenvolupament de la carretera 1411, el projecte que hi ha, o de més d'un projecte. Creus, Àngel, que això d'alguna manera podria influir-hi per bé o per mal en el parc?
Bé, jo crec que si les coses es fan bé, vull dir, poden resultar-se, convertir-se en favorables. Evidentment, té un efecte bo, que és, ens apropa tot el parc fluvial al gran mercat del Barcelonès i del Vallès, no? Ara, evidentment, que una via ràpida, diguem-ne autovia, autopista, té un impacte molt fort sobre el territori. Aleshores, jo que nosaltres insistim molt en que realment estem davant d'una vall patrimonial i que la incorporació, la inserció d'una carretera d'alta capacitat en un territori d'aquest tipus s'ha de fer amb molta cura i molt cuidado. Vull dir que realment, en lloc de definir-nos molt més sobre el traçat, sinó el traçat o desdoblament, nosaltres insistim molt en que realment es faci molt bé. I més que la via ràpida com a tal, perquè a fi al cap una via ràpida és per la gent pugui passar més de pressa, arribar més abans de la Cerdanya, el que ens interessa és el disposar d'una via accessible, una via secundària, que et permeti d'una manera agradable, tranquil·la, relaxada, poder-te passejar tot al llarg del que és el parc fluvial. I aquesta via, diríem, una via cívica, més que una via de gran volum. I segregar el que és el tràfic ràpid d'aquesta via més tranquil·la, jo crec que això és important, sigui desdoblament o sigui nou traçat.
Molt bé, ja per acabar, tenim entès que el dia 2 de febrer d'aquí un mes a Berga hi ha una trobada, un altre cop per parlar del parc, si ens vols convidar a tots i així ens serem més colla.
Bé, jo sí, un dels actes que tenim així més proper realitzat és pel dia 2 de febrer, que és un divendres al vespre, en el pavelló de Suècia, allà a Berga, fer un debat col·loqui. Aquest debat col·loqui, per una banda, vol fer un balanç del que ha sigut el parc de la Fluvial des de la presentació que es va fer a l'Ametlla el maig del 70, el 97, fins ara, no? I fent un balanç, valorant les coses positives, però també un examen de consciència veient les coses que no han anat prou bé, perquè doncs, realment es puguin solucionar. No? I aprofitar doncs, per portar persones que es puguin fer reflexionar sobre el tema de la importància del patrimoni, sobre el tema del que és un pla d'ordenació i la necessitat de tenir precisament aquest pla per conservar tot el que hi ha, i també persones que opinin sobre la famosa carretera C-14-11. Jo crec que pot ser un debat interessant i esperem que sigui atractiu. I per tant, us invitem doncs, cordialment a assistir-hi i a participar-hi en aquest col·loqui.
Molt bé, doncs ens hi quedem tots convidats. Bé, amics, el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom arriba al seu final. Esperem que hagi estat del vostre grat, del vostre interès. De nou, l'agraïment més sincer a l'amic Àngel Miralda, convidat d'avui, convidat de luxe, diria jo, aquí a la veu de Navàs, i per fer-nos una colla de reflexions i d'atractius propòsits que ens ha desvetllat en aquesta estoneta. Home, tots vosaltres ens retrobarem, si Déu vol, d'aquí un mes. Agraïts per escoltar-nos. Molt bon dia, Àngel, molt bon dia a tothom.
Molt bon dia i poder-nos donar moltes gràcies a la Josep Maria, que m'ha donat una oportunitat de poder-me dirigir a tot un seguit de gent que realment doncs, m'ha agradat molt i estic molt content que m'hagi invitat i per això li agraeixo. Bon dia a tothom. That's what happiness is. Yeah, yeah, yeah.